Ràdio Vilafranca.
Bon Nadal.
El mes de desembre és màgic. Per això, a Nou Sumape, el vostre magatzem de confiança i proximitat, obrim les portes del Nadal per entrar a les vostres llars i fer realitat els somnis de petits i grans. La cara del pare al veure el seu televisor LG OLED amb Smart TV, els ulls de la mare obrint la caixa del nou iPad Air o la il·lusió del germà donant gas al seu patinet elèctric. A la nostra botiga podeu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials directes de fàbrica de Balai, Bosch, Siemens, Teca, SMEC. També som botiga oficial del Grup Carrera, amb les millors ofertes del mercat. Com a novetats tenim els últims models d'iPhone reacondicionats, robots aspiradora i robots de cuina, aspiradores escombra, ofertes amb paelles, cassoles, planxes... Pagament fins a 24 mesos sense interessos. Us portem el nou electrodomèstic i us retirem l'antic de franc. Aprofiteu la campanya fins a final de mes. La vostra compra us pot sortir gratuïta. Nou Sumape. Estem al carrer Parellada de 26, 28 i 30 del polígon industrial Clot de Moja. Olèrdola. Pàrquing gratuït. A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, tenim el millor obsequi d'aquestes festes. Una colònia. Tenim tant les clàssiques com les últimes novetats i sempre, sempre al millor preu. I ara fins al 5 de gener descanviem els seus vilafrancs per qualsevol producte dels nostres establiments. Cal Vicentó, el millor regal al millor preu. A Vilafranca, al carrer dels Ferrers, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda Tarragona Polígon de Mercaderies. També a Vilanova, Sant Sadurní i al Vendrell. Cal Vicentó us desitja bones festes. Torna la màgia a Òptica Roig. La màgia de veure-hi sense límits. Aquestes festes regala't el millor en visió amb l'exclusiva lent Smart Life de Zeiss. Vine a veure'ns, gaudiràs del millor aparador de Vilafranca. Òptica Roig, Rambla Sant Francesc 15, de Vilafranca del Penedès. Òptica Roig, patrocinadors del Futbol Club Vilafranca i adherits a la campanya Vilafrancs.
El més normal és seguir el corrent, però nosaltres hem decidit no fer-ho, perquè només si segueixes el teu propi camí pots crear una cosa única. Nou Opel Mokka, menys normal. Més Mokka. Reserva data a provaopel.com i et portem el nou Opel Mokka a casa perquè el provis.
Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Trobareu el que vulgueu amb joies, polseres, penjolls, arracades, creus, medalles i rellotges de plena actualitat. Tot a un preu molt competitiu, no ho dubteu. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida. També comprem plata i l'or vell o usat que no us poseu i paguem en efectiu i al moment. Joieria i rellotgeria Martí Tarrida, la petita gran joieria de Vilafranca. Carrer del Nord 16, telèfon 93 892 2027.
Ràdio Vilafranca.
Bon Nadal.
Bon dia, tornem a ser aquí a la Digestió Cinèfila per parlar de cinema, el Carn d'Olla. Clara, avui recuperem les millors pel·lícules del 2021. El divendres ens vam envalentonar amb el Pablo Sancho parlant del cinema en general i ens vam quedar curts i avui hem de recuperar aquesta secció dedicada al millor del 2021 i seguir amb la llista que ens havia preparat el Pablo. Pablo, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, doncs, bon any.
I bon any nou. Aquella digestió cinèfila que vam fer el divendres, vam començar parlant de Nomadland i d'Una joven prometedora, però ens quedaven unes quantes pel·lícules
vuit, més. Només vuit.
Exacte.
Només vuit.
O sigui que...
Bueno, anem una mica així ràpid, no?
Exacte. Podem fer una mica de repàs i comencem per otra ronda.
Sí.
Escoltem el tràiler.
Tengo un champán de 2013.
Bien.
He de conducir una gaseosa, sin limón.
sin limón.
Sí.
¡Ah, pero qué bueno!
Está buenísimo. Lástima que seas tan sensato.
La cuestión es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05.
A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía.
A todos nos vendría bien.
Muy bien.
¡Vamos allá!
Una idea emocionante.
Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante.
Un cava del 2013.
Penedesenc, a més, un Juvecamps. Sí, sí, una anècdota curiosa, no?, d'aquesta pel·li, Otra ronda, pel·lícula danesa, dirigida pel gran Thomas Vinterberg, un dels directors més importants del cinema danès recent, i que va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional i també el premi a la millor pel·lícula als Premis del Cine Europeu. He deixat fora del top 10, però l'anomenaré la pel·li que ha guanyat aquest any els Premis del Cine Europeu,
sí, sí,
que és Quo Vadis Aida, que és una pel·li de Bòsnia Herzegovina dirigida per la Jasmila Svanik, que la tenien una prellista, però al final estava, bueno, m'ha fet dol no anomenar-la, i bueno, és una altra pel·li hiper recomanable, òbviament ambientada a la guerra de Bòsnia, i que realment, bueno, fa bastant de por. O sigui, no és una pel·li de terror, però és terrorífica el que explica, i encara és més terrorífic pensar que això passava no tan lluny d'aquí, no fa tants anys.
I no fa tant, exacte.
I sobre Otra ronda, bé, és una pel·lícula que genera un debat molt interessant, que hi ha gent que surt de la... És una pel·lícula sobre l'alcohol, no? Una reflexió sobre l'alcohol, no?
Amb una teoria, no?, aquesta que, sí, que llencen al tràiler.
Sí, de quatre professors que diuen, bueno, es pot fer vida normal amb una tassa d'alcohol a la sang X, no? Llavors, bueno, a algun dels quatre se le va un poco de les mans, digamos, i no avançarem més del que passa, però és una pel·lícula superinteressant, i aquí es dona, al sortir de la pel·li es dona dos fets. Jo vaig sortir pensant, no torno a provar l'alcohol a la meva vida, perquè és que alcohol caca, i gent que, al contrari, diu, ostres, quines ganes d'anar a un bar i prendre's un gin tònic,
no?
Una copa i una cervesa, o... bueno, jo recomano que la gent la vegi, la disfrutarà molt, perquè és una pel·li bastant dura, però al mateix temps és divertida. Però, bueno, és això que passa a vegades, bueno, que els borratxos a vegades fan riure, no?
Sí,
tot i que moltes vegades el que fan realment és pena, no? Però, bueno, passa quan veus la pel·li, pues, sents aquesta pena i rius al mateix temps, no? I és una pel·li que recomano que molt, que la gent la vegi i que després decideixi si vol veure un got d'aigua o un got de vi.
I passem ara a una altra de les propostes que ens portes, que és Titan.
Titan.
Aquesta pel·lícula triomfadora, no?
Sí, a Cannes, amb la Palma d'Or. Uh-huh. És la segona pel·li dirigida per una dona que guanya la Palma d'Or. La primera va ser El piano, de Jane Campion, que ara parlarem també de Jane Campion.
Ara parlarem de Jane Campion, sí.
I, bueno, escoltem el tràiler una mica.
Som-hi. Well, no one told me about her, the way she lied. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cold. Titan la tenim a les llistes de millors pel·lícules del 2021 de tot arreu, veig.
Sí, a totes les llistes.
Per què?
Perquè bueno, és una pel·li també molt del 2021. Crec que és una pel·li que pot envellir una mica malament. Aquí lo dejo. Estèticament és impressionant, la veritat, és que té un valor estètic impressionant, i crec que serà un referent per molts, per exemple, anuncis, etc., no? Com quan va sortir La La Land, que hi havia molts anuncis.
Sí.
Encara ara hi ha un anunci de no sé si una companyia telefònica o de cotxes que sona Yastel, un anunci Yastel. Bueno, no sé si es pot fer propaganda, però bueno, és igual.
Sí.
Que va amb música de La La Land, jo crec que amb aquesta pel·li serà un referent per anuncis, videoclips, etc. ¿Vale? A veure, és una pel·li una mica difícil d'explicar sense entrar en spoilers. És una pel·li fantàstica, ¿vale? Protagonitzada per una noia... Bueno, és que no sé què dir per no dir un spoiler. Jo recomano que la gent la vegi, Titan. Encara no està a cap plataforma. És la pel·li que va escollir França pels Oscars, tot i que ja l'han descalificada. Bueno, l'han descalificada. Els Oscars ja han fet un primer tall de 15 pel·lis. Aquesta queda fora. S'ha de veure. És una pel·li del 2021. Que sí. És una altra pel·li que potser... Fa 2 anys seria impossible de fer i fa... Potser d'aquí 2 ja també és impossible de fer.
Estic llegint així per sobre les crítiques a Film Affinity. Sí. Violenta, excessiva, retorcida, ara em surt la paraula en català, plena de matisos, transgressora, controvertida.
Clar, són les crítiques que van sortir més a Cannes. Jo la vaig veure a Sant Sebastià. A mi, jo haig de dir que em va decebre, perquè no em va semblar ni tan transgressora, ni tan... recargolada, però sí que és veritat que jo estic acostumat a veure molt de cine i no em sembla tan innovador tot el que m'ofereix Titan, però sí que entenc que una persona no acostumada a veure aquest tipus de cine, pues una pel·lícula com Titan li pot fer volar el cap, la veritat.
En qualsevol cas, només pel talent visual...
Sí, val la pena.
Val la pena veure-la.
Sí, sí.
Passem a una altra de les pel·lícules que ha pagat fort aquest 2021, sí. Que és aquest remake de Dune. Que abans
Dune.
Em preguntava com es deia Dune. I al final l'he dit malament. Dune, escolta'm el tràiler.
Se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices.
Dune.
Què tal,
bueno,
aquesta?
Jo, més que un remake, m'agrada dir que és com una nova adaptació del llibre del Frank Herbert. Aquest, Dune, primera part, perquè ara encara s'ha de filmar la segona part, perquè la segona part s'anava a gravar en funció de com funcionés la primera. Òbviament, la primera es va filmar abans de la pandèmia, és una d'aquestes pel·lis que es va retrasar més d'un any. I bé, per mi és una pel·lícula espectacular, eh? Jo no anava amb gaire expectativa, perquè, bueno, feia com una mica de mandra, però el talent que hi ha al darrere, que és el Denis Villeneuve, que ja es té molt mal acostumat a grans pel·lis, i que ja va fer aquesta continuació de Blade Runner, aquesta continuació innecessària de Blade Runner, perquè no feia falta... però que li va sortir tan bé, des del meu punt de vista.
És que es posa...
En unos fregaus.
En uns berenjenals.
Sí.
Es posa en uns berenjenals i se'n surt, l'home.
Sí, sí, perquè Blade Runner 2049 a mi és una pel·lícula que m'agrada molt. Òbviament no està lluny de l'original, però és una gran pel·li. I Dune, que ja la va intentar adaptar el David Lynch als anys 80, em sembla que era el 84, sí. Li va sortir fatal. I tothom diu que, clar, és que era una novel·la impossible d'adaptar, no? Doncs pues no és impossible d'adaptar, perquè el senyor Denis Villeneuve ho ha aconseguit i ha creat una gran pel·li que representa molt bé un univers molt particular, no? Que és, bueno, ja sabeu que és ciència... Bueno, més que ciència-ficció és fantasia, no? Ja que està... ambientada doncs, en una galàxia molt lejana. I, de fet, quan s'estava preparant la pel·li, intentaven vendre que seria com una nova Star Wars. No és una nova Star Wars, perquè és una pel·lícula molt, de molt diàleg i menys acció, no? Pràcticament no té acció, però bueno, és una gran pel·li que també la veurem en els propers Oscars, eh? Segurament sigui la pel·lícula més nominada de l'any.
I amb un repartiment de
superluxe,
sí, sí. No? Vale, tenim aquí Dune, que també recomanem veure i així tenir-la actualitzada de cara als Oscars. I ara parlem de El Último Duelo.
Pues sí, El Último Duelo l'he volgut destacar perquè és una pel·li que no ha tingut massa bona sort taquilla, Estats Units ha estat desastrosa, però la vull reivindicar perquè és un cine... Bueno, hi ha gent que la critica, a mi em va semblar una de les millors pel·lícules de l'any, aquesta sí que està en el meu top 10, uh-huh. I la vull reivindicar perquè és un tipus de cine que pràcticament ja no es fa, que és aquest cine de Hollywood per a un públic adult, no? Aquest cine mainstream, que no són blockbusters, sinó que són pel·lícules, diguem, d'alta... una producció... d'alta producció, no?
Sí.
Amb estrelles. I és una pel·lícula, doncs, que ha fracassat a taquilla, quan és un perfil de pel·lícula que segurament fa 10, 12 anys o 20 anys hagués estat un taquillazo tremendo, no? I una pel·lícula de la qual tothom parlaria, no? És una pel·lícula del Ridley Scott... que amb 84 anys, que els ha fet fa unes setmanes, doncs ha estrenat dues pel·lícules aquest any, no? El Último Duelo, que és una pel·lícula ambientada en època medieval, una pel·lícula molt interessant que explica una violació des de tres punts de vista, des del punt de vista del violador, del marit de la noia, de la dona o noia violada, i finalment des del punt de vista de la noia, no? Uh-huh. Explica la mateixa història des de tres punts de vista, amb matisos molt diferents, no? I realment és una pel·lícula feta per un senyor escocès de 84 anys, i per mi és una de les pel·lícules més feministes de l'any.
Matt Damon, Adam Driver i Jodie Comer.
I Ben Affleck, també.
I Ben Affleck, també. Com a principals protagonistes, sí, no, sí, d'aquesta història. Passem a una altra de les pel·lícules que ens proposaves, que és El poder del perro, dirigida per Jane Campion, que feia molt de temps que no teníem l'oportunitat de veure una pel·lícula seva.
25 years since our first run together. 1900 and nothing.
It's a long time.
Aquesta jo no l'he vist, però he vist el tràiler i em sembla espectacular.
És una pel·lícula espectacular, eh? O sigui, jo a més l'he vist dues vegades al cine. La vaig veure a Sant Sebastián i la vaig veure al Cine Club quan la vam fer. La segona vegada més guanya amb matisos, no?
Amb segons visionats.
Sí, sí, perquè, bueno, és una pel·lícula com molt subtil. És un western ambientat, doncs, 100 anys enrere, no? Als anys 20 del segle XX, que ja han passat 100 anys.
Sí.
Tot i que està filmada a Nova Zelanda, que és el país d'origen de la Jane Campion.
Exacte.
I sí que feia molt temps que no la vèiem, a la Jane Campion, a dirigir una pel·lícula. Recordem que va fer El piano, que va ser la primera dona en guanyar la Palma d'Or. Aquest any hem tingut a la segona. I és una pel·lícula sobre, diguem, que tracta sobre la masculinitat, ¿vale? I sobre diferents maneres de viure la masculinitat.
I de manifestar-la.
No? I de manifestar-la, i què s'amaga darrere a vegades d'aquestes masculinitats tòxiques, no? O què s'amagava fa 100 anys darrere d'aquestes masculinitats tòxiques. És una pel·lícula que estarà als Oscars amb moltíssimes nominacions, jo calculo que pot tenir 8, 9, 10, i la senyora Jane Campion és ferma candidata a guanyar l'Oscar a millor direcció. Segurament la pel·lícula no guanyarà, perquè és una pel·lícula de Netflix. Netflix té moltes coses dolentes, diguem, però té algunes molt bones, que és agafar directors als que cap major, cap estudi de Hollywood vol produir noves pel·lícules, i pues, dar un xec en blanco, doncs, a persones com Jane Campion, que portava pues, més de 10 anys allunyada de la direcció de cine. Havia fet sèries. Uh-huh. I bé, és una gran pel·li, que recomano. És lenta, és reposadita, molt subtil, però és molt recomanable.
Dura 128 minuts, tampoc no és cap bajanada, tenint en compte els metratges.
Exacte,
de les pel·lícules,
sí, sí,
d'avui dia.
Sí, sí.
Anem cap a Fue la mano de Dios, que també és una pel·lícula que surt a totes les llistes
també de les millors de l'any.
Del 2021. No sé si ens pots parlar una miqueta d'aquesta pel·lícula.
Sí, és una pel·li també de Netflix, que també s'ha estrenat a sales, de Paolo Sorrentino, és el que acabem de dir, no? Que ve Netflix, pues, xec en blanco als directors més prestigiosos del món perquè puguin fer les seves pel·lis. De fet, Sorrentino feia uns anys que no feia cine perquè ha estat fent la sèrie del John Pope,
Papa, no?
Del Papa. I és una pel·lícula autobiogràfica, la veritat. O sigui, no 100%. Tampoc el personatge principal no es diu Paolo, es diu Filippo, si no m'equivoco. O és l'actor que es diu Filippo. Bueno, és igual. I és una pel·lícula sobre la seva pròpia adolescència, no? És una d'aquestes pel·lis que s'anomenen Coming of Age, no? Que és aquest pas de l'adolescència a la maduresa, no? De nen a l'adolescència. I està inspirada en la seva pròpia vida i un fet traumàtic que li va passar amb 17 anys i com el fet de... Bueno, es diu Fue la mano de Dios en homenatge a Maradona i com el fet de que Maradona fitxés pel Nàpols li va salvar la vida, literalment. I clar, no vull dir més per no entrar en spoilers, però realment esa mano de Dios és la que li salva la vida, que en aquest cas Déu és Maradona, no? Uh-huh. Perquè ell és napolità, quan va arribar Maradona a Nàpols, doncs ell era un adolescent, i bé, és una pel·lícula molt recomanable, molt a l'estil Sorrentino, però sense els excessos habituals de les pel·lis de Sorrentino. És com més, diguem, més...
Més costumista o més...
Sí, o més, bueno, no tan excèntrica, no? És més intimista en alguns moments, tot i que sí que té els tocs Sorrentino habituals.
I ara anem cap a les dues últimes. Tenim d'una banda Spider-Man No Way Home, que a mi m'encanta.
A mi també.
I després tenim West Side Story, la versió de Steven Spielberg. Per on comencem? A veure.
Doncs mira, jo he volgut destacar Spider-Man No Way Home. A mi m'ha encantat, la veritat. Tot i que a vegades soc bastant crític amb Marvel, aquí han fet una pel·lícula increïble, en el sentit de que és una pel·lícula intergeneracional, no? Que tinguis l'edat que tinguis. Si has viscut, no vull fer spoilers, però si has viscut l'evolució de Marvel, de Spider-Man, doncs trobaràs els seus moments
de subidón
i d'emoció. I bé, la vull destacar perquè és això que deia, que és la primera pel·li que ha traspassat les barreres de recaptació prepandèmiques, no? Que semblava impossible que alguna pel·li, no? En la situació en la que vivim, de fet, als Estats Units ha fet el tercer millor estrena de la història del cine, darrere de les dos Vengadores Infinity War i Endgame. Doncs la tercera millor estrena de la història és aquesta pel·lícula, i sembla mentida, però Marvel té un públic molt fidel en alguna de les seves pel·lícules, perquè també ha tingut algun fracàs aquest any. I bé, la vull destacar per això, no? Perquè ha estat un fenomen social que ha fet, doncs, que la gent torni al cine, no?
Lo siento, chico.
Sí, yo también.
¡No!
I una altra pel·lícula que tant de bo que ompli les sales de cinema és West Side Story.
West Side Story donaria per un programa sencer.
Ja, però hem d'anar molt ràpid.
Però quan dic un programa, no dic una secció, dic un programa, hores, clar. Podríem parlar hores d'aquesta pel·lícula increïblement increïble. Increïblement increïble. I ho dic jo, que considero la West Side Story de l'any 61 una de les 10 millors pel·lícules de la història del cine. O sigui, per mi West Side Story és increïble i el que ha fet Spielberg és increïble. O sigui, l'única persona capaç de tornar a versionar aquest musical tan famós, juntament amb Cantando bajo la lluvia, segurament el musical més famós de la història del cine i dels musicals, l'única persona capaç de fer una pel·lícula així sense despentinar-se i sense cagar-la, diguem, és Steven Spielberg. És una pel·lícula meravellosa que en alguns punts supera l'original, en altres no. O sigui, jo veig un empate tècnic entre l'original i l'actual, que jo recomano moltíssim que la gent la vagi a veure al cine, perquè Això, aquesta pel·lícula és cine.
És cine.
És cine. És cine. Sí, sí. O sigui, el cine és esto. El cine és esto.
I s'ha de veure, com tu dius, en pantalla gran i si pot ser en companyia, perquè recordes quan la van recuperar al Kubrick?
Sí, sí,
que,
sí.
Que precisament serà l'última pel·lícula que va projectar al Kubrick. Doncs, no sé, va ser una experiència el fet de veure-la allà en pantalla gran, brutal.
Sí, sí, és que és un musical impressionant i molt vigent encara, no? El que... Diguem, en el que guanya aquesta versió de Spielberg és que el context social i polític, que en la primera passa com de puntilles, hi ha coses que no acabes d'entendre, aquí té molta més força, uh-huh. I encara, diguem, que actualitza, no? Doncs el que explica la pel·li, que sí que està ambientada als anys 50 o principis dels 60, però actualitza, o sigui, continua estant ambientada en aquella època, però actualitza els temes per fer-los... més actuals, però al mateix temps més reals a l'època, no? Que la primera pel·li és com una mica naïf en alguns aspectes, diguem, socials, polítics, racials, i aquí va més a fondo i s'agraeix, s'agraeix.
I segur que li dona tota la vigència, no? Que segueix tenint aquesta història de la por al que és desconegut.
Sí.
En fi, Pablo, bueno, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un cop més i ens retrobem.
Fins la propera.
Això.
Vinga.
Les notícies locals i comarcals, una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15 del matí i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca i us comentem que el síndic de Greuges oferirà atenció telemàtica a Sant Sadurní d'Anoia el proper dijous 13 de gener, el dijous de la setmana vinent. El dia 13 de gener, l'equip del síndic de Greuges de Catalunya farà atenció telemàtica a Sant Sadurní d'Anoia. Membres de l'equip atendran les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'administració pública i també de les empreses que presten serveis d'interès general, com ara llum, aigua, etc. Les visites s'atendran per videotrucada o telefònicament. Per demanar visita cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o bé enviant també un missatge a l'adreça electrònica síndic@síndic.cat. Dir-vos, d'altra banda, que l'Institut d'Estudis Penedesencs ha acostat la tècnica de la pedra seca als més joves amb un taller a Vilafranca. Aquest dimecres de la setmana passada al matí es va dur a terme l'activitat adreçada a persones a partir de 6 anys, que consistia, en dues propostes que es feien de manera simultània. D'una banda, hi havia el taller infantil teòric i pràctic, utilitzant argila en lloc de pedra, i pensant per apropar el coneixement sobre la tècnica de la pedra seca als infants. D'altra banda, un grup de voluntaris duia a terme també la construcció d'un banc utilitzant la tècnica de la pedra seca, un banc que quedarà per l'ús de les persones que s'acostin al camí de la Riera de Llitrà a l'alçada de l'aparcament del complex aquàtic de Vilafranca. És una activitat complementària a l'exposició Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya, que es pot visitar a la Capella del Vinceu fins a primers de gener. Com ens apuntava la presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Dolors García, es tracta també de fer arribar aquesta tècnica constructiva que han utilitzat moltes cultures a les noves generacions. Hem de dir-vos també que la quarta edició del Nadal sobre rodes s'ajorna a causa del coronavirus. La quarta edició d'aquesta activitat, Nadal sobre rodes, estava prevista pel diumenge, dia 2 de gener, ahir mateix, al Pavelló Poliesportiu de Vilafranca. A l'esdeveniment esportiu i solidari estaven programats dos partits entre les dues seleccions catalanes absolutes i dos combinats mundials. Però la iniciativa s'ha vist afectada per l'increment generalitzat dels indicadors epidemiològics que ja han afectat directament o indirectament els esportistes convocats pels dos partits. Davant d'aquesta situació, la Federació Catalana de Patinatge es va veure en la necessitat de prendre mesures oportunes per frenar el creixement dels contagis Covid impulsats per la variant Omicron. Si en un primer moment de la sisena onada ja es va prendre la decisió de cancel·lar el torneig Joan Petit d'escoles d'hoquei patins, ara s'han vist obligats també a suspendre tot aquest esdeveniment. Nadal sobre rodes. I el sector de l'oci nocturn veu un futur negre amb el tancament per Cap d'Any com a una estocada difícil de superar. La poca oferta d'oci nocturn que hi ha a Vilafranca ha quedat, a més, també molt tocada per les mesures que s'han pres aquests darrers mesos per contenir el coronavirus. Però el tancament anunciat el passat 18 de desembre suposa una estocada difícil de superar. A més, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rebutjava dijous passat la petició de les patronals d'anul·lar les restriccions que els obligaven a tenir els locals tancats com a mesura cauteralíssima en un intent de salvar el Cap d'Any. El 1876 Casino Club, la sala de la Rambla de Vilafranca, entre un 25 i un 30% de la facturació anual en un any normal, acostuma a fer-se el mes de desembre. Per tant, els seus responsables consideren que hi ha altres entorns on no s'estan fent bé les coses i, en canvi, aquest és el que queda més afectat. El responsable de la sala comenta que el coronavirus és un problema de salut molt greu, però que també ho és l'afectació de mesures que s'estan aplicant sobre determinades empreses. Des del Grill de Vilafranca, també un dels seus responsables, el Juan Antonio Arribas, lamentava la situació en què es troba l'oci nocturn i sobretot el fet que es perdi la nit o que s'hagi perdut la nit de Cap d'Any. Arribas creu que la desaparició de l'oferta d'oci nocturn a Vilafranca és pràcticament inevitable. I les masies rurals i els hotels han tornat a viure amb incertesa també un Cap d'Any marcat per les restriccions i el confinament. La incertesa que s'està vivint aquests darrers anys s'ha fet palesa aquest final d'any també en les reserves per poder celebrar el Cap d'Any amb família i amics. Una opció habitual per moltes persones és fer-ho en masia de turisme rural. En el cas de la comarca, com explicava el president de Masies del Penedès, Àngels Monteagudo, han viscut uns darrers dies amb moltes baixes a causa de la situació sanitària i noves reserves que han arribat també en el darrer moment. L'estiu, però, també les dates de Nadal i Cap d'Any són les més fortes en quant a reserves habitualment. Les masies són una bona opció per poder fer aquestes celebracions en grup i amb total tranquil·litat. En els dos darrers anys estan notant, però, que la majoria de reserves són de residents a la mateixa comarca o també a la zona metropolitana i que han perdut els clients estrangers.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
El mes de desembre és màgic. Per això, a Nou Sumape, el vostre magatzem de confiança i proximitat, obrim les portes del Nadal per entrar a les vostres llars i fer realitat els somnis de petits i grans. La cara del pare al veure el seu televisor LG OLED amb Smart TV, els ulls de la mare obrint la caixa del nou iPad Air o la il·lusió del germà donant gas al seu patinet elèctric. A la nostra botiga podeu trobar grans electrodomèstics de primeres marques, ja que som distribuïdors oficials directes de fàbrica de Balai, Bosch, Siemens, Teca, SMEC. També som botiga oficial del Grup Carrera, amb les millors ofertes del mercat. Com a novetats tenim els últims models d'iPhone reacondicionats, robots aspiradora i robots de cuina, aspiradores d'escombra, ofertes amb paelles, cassoles, planxes... Pagament fins a 24 mesos sense interessos. Us portem el nou electrodomèstic i us retirem l'antic de franc. Aprofiteu la campanya fins a final de mes. La vostra compra us pot sortir gratuïta. Nou Sumape. Estem al carrer Parellada 26, 28 i 30 del polígon industrial Clot de Moja. Olèrdola. Pàrquing gratuït.
Joan Curtiada. Més de 50 anys al costat dels professionals de l'agricultura i la jardineria, oferint les millors marques i el millor assessorament. Gran exposició de maquinària agrícola i maquinària de jardineria, tractors, veremadores, accessoris per l'agricultura, recanvis i ara també gamma compacta de construcció. Tot, com sempre, amb servei oficial New Holland. I per a tots els professionals i amants de la jardineria, trobareu a Joan Curtiada tot el que necessiteu. Tallaverders, desbrossadores, hidronetejadores, bufadors, robots de llagespa, servei oficial Steel. Joan Curtiada Agrícola i Joan Curtiada Jardineria. Venda, lloguer i reparació. Veniu a visitar les nostres dues grans àrees d'exposició. Us esperem al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès. També a joancurtiada.com. Joan Curtiada, sempre al teu costat.
els diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Al voltatge, des del 1982, el teu espai de rock clàssic a les zones de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes al migdia i els dimarts a la nit serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
Falten just 20 minuts per arribar a les 11. Primer consultori de l'any, i abans d'entrar en matèria, bon dia, Jordi Llopart.
Bon dia.
Bon dia, Ivet Marín.
Bon dia.
Encara et duro la ressaca, Jordi.
Sí, parleu fluix, sisplau.
Doncs fem una cosa, te'n vas i parlem només amb la Ivet.
Visca.
Ivet, el primer petó de l'any que vam estar parlant l'altre dia, sisplau, digues que l'has fet.
No, estimats oients, em sap greu, no sóc així d'afortunada.
No has tingut primer petó de
l'any. No vaig tenir primer petó de l'any. És que vaig passar amb els meus amics, i saps allò que ets com família? Sí. Doncs abraçadetes, molt carinyito, però no hi ha primer petó de l'any. Encara l'estic esperant. Estic esperant el dinar que em va prometre el Josep aquí, com per la seva dona, doncs
sí,
igual.
Doncs el mateix, no, vols un dinar.
No va ser com per la seva dona, va ser per la seva dona. I veig, sisplau.
Busco, posa un Josep a la teva vida, busco alguna cosa similar.
D'acord.
Podríem convertir el consultori d'avui en una secció de busquem el primer petó de
l'Ivet. No, no, no.
Tampoc has tingut tu petó, però... O sí?
Jo sí.
Anda!
Ah, sí?
Sí.
D'acord. Molt bé. Vols donar més detalls? Vols convertir això en un Sálvame Deluxe,
vale,
versió Penedès?
De què voleu que us parli?
No, que ens
aspectes
expliquis.
Aspectes de consistència, si hi va haver llengua, no hi va haver llengua.
No, no volem saber això. Va, volem saber si va ser
especial.
Buscat o trobat.
Va ser buscat i trobat.
Buscant-hi,
les dues
molt
coses.
Bé, molt bé, Jordi.
Va ser molt màgic, Ivet.
Ets el rei dels eufemismes. Sí.
Va ser molt màgic, Ivet.
Me n'alegro molt, Jordi.
Doncs, gràcies.
Sí, ens n'alegrem. Ens n'alegrem molt,
tu,
això sí.
I tu, Clara?
Jo sí.
I què?
No,
buscat
és que hi ha gent que tenim una vida més avorrida.
Com que avorrida?
No. Va, escolta'm, no. Va, som-hi. Anem, avui justament hem rebut un mail. Què diu?
Ah,
bon
sí?
Dia. Demà comença el 2022.
Espera. Espera que el mail hi posa alguna cosa més, que ho estic llegint des d'aquí. I...
Doncs llegeixo tu.
Què hi posa? A veure, un moment. Acosta-m'ho, sisplau.
Sí, que, nen, sí que tens malament la vista.
Que és ressaca.
Tens fatal
la
vista.
Bon dia, estimat, i mai prou ben valorat, Jordi. M'agrada molt aquest oient. Ja pots seguir, Clara.
Molt bé. De la Ivet veig que no diu res, Ivet?
Jo crec que és el Jordi que s'ha fet una compte falsa de Gmail i s'ha enviat un mail ell mateix.
I si és el meu primer petó de l'any?
Demà també podria ser.
Que el vaig fer molt bé i m'ha enviat un mail.
Sí, no descartem. Us explico el missatge que ens envien avui. Comença el 2022 i estava escrivint la llista de propòsits d'any nou l'altre dia. Era deixar de fumar, anar al gimnàs a fer body pump i spinning, estalviar un 10% del que cobro, aprendre a cuinar nous plats i que els espaguetis a la carbonara no siguin la meva única especialitat. I moltes coses més. Diu tot això. Diu, el problema, Jordi, és que fa molts anys que tinc la mateixa llista i no he aconseguit complir cap dels propòsits. No sé per què t'ho està dient a tu quan la Ivet dona molts més bons consells. Podries donar-me alguna idea per poder complir d'una vegada els propòsits d'any nou? Moltes gràcies, de part dels meus pulmons, la meva panxa i els meus companys de pis.
És complicat, aquest tema. Jo crec que s'ha de... O sigui, has de tenir experiència amb els propòsits. Però no pots començar amb propòsits molt grans. T'has de posar propòsits més petits. I que no siguin tan típics. Bueno, són molt típics aquests. El de deixar de fumar crec que és el més general. No?
O el d'apuntar-se al gimnàs. Jo crec que surt bastant.
Sí.
La quantitat d'inscripcions que es fan al gener,
sí,
i no es tornen a tocar mai més.
Ai, ara m'apuntaré al gimnàs.
Ah, sí? És el teu propòsit?
Sí. Jo mai ho he tingut com a propòsit.
No, no com a propòsit, però dono la casualitat que ara, no sé, ara he decidit que m'apuntaré al gimnàs.
Endavant.
Potser és un propòsit inconscient, de la teva ment. 9 anys, gimnàs.
Sí, no sé, volia apuntar-me. Fa temps que volia apuntar i no m'he apuntat. Dic.
Busques un canvi?
No, bueno, sí, posar-me més forta.
Forta. Catxes?
Sí,
per jugar a tenis? Padel? Sí.
Ai, no.
Va, no interroguis a la d'això. A l'estimat oient t'està preguntant perdó. A tu. T'estic deixant.
Exacte. Exacte, va.
Em sembla molt bé, però són... O sigui, el que veig bé d'aquests propòsits és el del 10% del sou.
Estalviar
el 10%. Doncs jo és el que volia comentar. A veure, què n'opines, Jordi?
Jo trobo que és un propòsit bastant real. Rotllo, el 10% del sou.
Sí?
Està bé.
Doncs jo, com que sóc la que dona bons consells en aquesta ràdio...
Ivet, il·lumina'ns.
Estimat oient, et diré que no et fustiguis si no pots estalviar el 10% del teu sou perquè la precarietat laboral existeix. Llavors, molts cops tenim com propòsits una mica irreals de coses que voldríem fer o que per societat, com ens anem encaminant a fer això, però que doncs, tenim dificultats per arribar-hi i no passa res. Per mi, la salut mental seria un propòsit molt més realista i molt més profitós per tots nosaltres.
Però la salut mental també molts cops va lligada, per exemple, de la precarietat laboral.
Sí, clar, però hi ha coses que no podem atacar tan directament.
A veure. El 10% de 100 euros, posem que ja no sé si és jove aquesta persona, si no, si és jove i està entrant al món laboral i fa horetes sueltes i cobra 100 euros, el 10% de 100 euros són 10 euros.
Vale, clar, però jo t'estic parlant... De... Jo penso en la meva situació. Jo pago un lloguer, pago unes despeses... Bueno,
clar.
Com tinc una vida més però... enllà de comprar-me xiclets no, no... al pim-pam.
No creus que 10 euros no els podries treure i deixar-los dins el porquet?
Podria. Em puc estalviar alguna birra? Puc, però a vegades tenim aquesta pressió de uau, no arribo i a vegades no arribem perquè no es pot. Però, bueno, que el pobre oient no volia això. Volia saber com gestiona els seus propòsits.
Exacte, exacte. Ell el que vol és aconseguir tot això, sisplau. Pots ajudar-lo?
Sí.
Podeu ajudar-lo?
La meva resposta és no ho pots aconseguir. Són masses propòsits.
Són masses propòsits.
Tinc una altra idea.
A veure.
T'has de posar propòsits més assequibles.
Per exemple?
Per exemple, fer al revés. O sigui, has de ser conscient de que, o sigui, els propòsits que menys es compleixen són els propòsits que et poses. Ho enteneu o no?
Sí.
Enteneu?
El propòsit que et poses del revés.
És el que no es compleix.
O sigui, llavors, tu què vols dir? No trepitjar un gimnàs o
fumar-te
un paquet de Marlboro al dia?
Fer contrapropòsits.
Contrapropòsits, rotllo. Mm. Començaré a fumar com un carretero. No aniré mai al gimnàs. M'apuntaré al gimnàs i no hi aniré més de 3 dies cada mig any.
Sí.
Coses així, perquè llavors arribarà al final d'aquest any i veuràs la llista i començaràs. Check, check. Check,
i l'hauràs complert, bueno.
I potser estaràs malament, els pulmons estaran malament, no estaràs en forma, però l'autoestima què? Diràs, els he complert tots.
És complicat, no sé què estem fomentant. Entenc l'argument, sí. Entenc l'argument d'haver-los complert a final d'any.
L'argument és salut mental, com tu has dit abans. L'autoestima és molt important.
Ho has lligat d'una manera una mica estranya.
I llavors, espereu, no s'ha acabat el plan. I llavors, al final de l'any, com que ja tindràs una autoestima molt forta i diràs que sóc capaç de tot, llavors comença a poc amb els propòsits de veritat, que són deixar de fumar. Que potser vas començar a fumar l'any passat. Bueno, doncs et serà més fàcil deixar de fumar.
O reduir-ho. A veure, podem fer-los positius, d'algú que sí que volem aconseguir. Jo també abans era la típica que em ficava 20 propòsits. Bueno, i veig, hi ha 12 mesos, potser m'estic aquí sobresaturat de feina.
12,
no? Sí, sí. Llavors pots tenir-ne un o dos. Que no fa falta que siguin concrets, com quantificables. Pot ser en plan, vull cuidar més les meves amistats. No vol dir, vull quedar 3 cops per setmana amb fulanito, saps? Vull dir, pot ser com una tendència a algo positiu, per recordar-t'ho com mentalment de, vale, Ivet, recordes que això era important per tu.
M'agrada aquesta...
I també treus més pressió, per exemple. Passar de fumar molt a deixar de fumar potser és molt complicat, però dir, mira, doncs només fumaré molt menys, reduiré molt, molt, però sí que doncs, el cigarro de la nit o el cigarro del cafè no el deixaré.
Clar.
Aquest és una bona opció.
M'agrada.
Jo tinc una altra tradició, també, si voleu. Bueno, sí, en plan, si els propòsits no ens acaba de convèncer, jo el que faig és que, com quan s'està acabant l'any, m'escric una carta a mi d'aquí un any. Del pal, com faig una mica de resumet de com estic, de mira, doncs aquí em sento tal, o a la feina em sento perdudíssima, o amb la meva parella estic una mica rara, no sé què, i llavors com em plantejo una mica com vull encarar l'any, doncs m'agradaria tal, una mica com em proposis, però escrit, i llavors al cap d'un any tu llegeixes i penses, uau, perquè a vegades com que avancem a poc la vida, sembla com que no estiguem fent res, no? Vull dir, com realment no he aconseguit res. I sí que hem aconseguit moltes coses i com si em llegeixo la Ivet de fa un any, és com, va, Ivet, com no et fustiguis, has avançat molt en un any. És maco. Vull dir, pot ser útil.
Doncs una molt bona idea.
Tu fas cada any, això?
Sí. El problema és que ja s'ha acabat l'any. I que ja queda malament, bueno, ho podem fer per Reis, podem canviar aquesta història i fer-la
clar,
per Reis.
Clar, sí, bueno, gener, desembre, com aquell moment d'impàs.
La gent encara sí. Està calmada, aquest any ha caigut en divendres, al cap d'any, vull dir... La gent sí. Encara està dormint, encara té temps, ara quan es desperti.
Clar, no, avui dilluns, que és com la primera setmana, clar, avui comencem.
Clar, exacte. Ah. Tu pots anar pensant, no t'has d'escriure en 5 minuts, no?
Mm. Clar, tu pots pensar, és la clar. Gràcia.
Tens un mes. Posem un mes?
Sí, el que tu vulguis. Vull dir, és una mica com aquest moment de, vale, com em projecto d'aquí un any. Mm-hmm.
També
que es pot fer l'agost,
el,
si vols.
El dia del teu aniversari pots fer sí. També qualsevol
moment. I alguna vegada ha coincidit? O sigui, has escrit la carta i al cap d'un any estaves com posaves a la carta?
No.
Mai.
Sempre canvio.
Sempre canviem.
El riu mai és el mateix.
Mm-hmm. La vida evoluciona. Doncs Jordi Llopart i Bet Marín, moltíssimes gràcies per aquest nou consultori que hem obert l'any i espero que sigui un any molt, molt maco en tots els sentits, sobretot en la salut mental, que és molt important i ho serà encara més. Que són uns bordes que no han dit ni adéu, sisplau, podeu dir adéu.
A reveure.
A reveure, bon any a tots.
És una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas.
I mentre acomiadem el Jordi Llopart i la Ivet Marín i rebem telefònicament avui el Bernat Martínez i els seus caganers, us posem aquesta cançó, Tacones Rojos, de Sebastián Yatra, que ens agrada molt, ens dona bon rotllo per aquest matí de dilluns.
De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón. Charme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
Ràdio Vilafranca.
I seguim buscant el caganer del Carn d'Olla amb el Bernat Martínez. Bernat, avui qui toca? Bueno, primer, bon any, bon any.
Bon any, Clara, bon any. Avui és dia 3 de gener, per tant, avui tocarà parlar d'una persona que, tot i ser 3 de gener, encara ha de carregar una ressaca a sobre que espanta. Senyores i senyors, avui parlo d'una persona que amb un parell de paraules es va guanyar el cor de tots els catalans. Parlo de la pastanaga bullida.
Ostres! Recordem bé de qui estem parlant per tota aquesta gent que no hagi vist aquest magnífic vídeo. Qui és?
Pastanaga Bullida, que no es diu Pastanaga Bullida, però es diu Candy, però que va fer unes declaracions a TV3 en un reportatge que dels molts que es van fer a TV3 aquest estiu sobre l'oci nocturn i sobre les diferents modalitats d'oci nocturn que s'han practicat durant la pandèmia, com poden ser botellons o anar a discoteques quan estaven obertes. I van entrevistar una noia que es deia Candy, que ens va il·lustrar amb unes paraules que segurament tots ens hem pogut sentir identificats en algun moment de la nostra vida, que deia que en aquell moment es trobava una mica pastanaga bullida, que és una definició, doncs, jo crec que bastant acertada perquè tothom la va entendre, però també és bastant abstracta, en certa manera.
Sí, sí. Bueno, també tothom la va entendre perquè la va veure i va veure que no anava en les seves millors condicions.
Sí, perquè més quan ho feia s'apartava com el flequillo cap a un costat. Ja denotava certa degradació per culpa de l'alcohol.
Sí, 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 sí. Que per cert, hi ha moltes maneres de dir que vas pastanaga bullida, però pots dir que vas trompa, que vas... Pots trobar mil... Com ho dieu normalment a Sant Martí Sarroca?
Tenim una expressió que és que anem amb el sofre als ulls o que anem volant.
Uau, sofre als ulls, aquesta sí. No l'havia...
No, bueno, perquè és una mica referència pagesa de quan tires sofre a la vinya que no s'hi veu massa.
Ah, o sigui, com dir, no hi veig gaire, doncs...
Sí, exacte, no hi veig a cap ull. Bueno, hi ha moltes maneres de dir-ho. serà per expressions, també.
Sí, sí, n'hi ha un fotimer. I bé, per què has posat la Candy entre les possibles candidates a caganer?
Bueno, primer per això mateix, perquè encara deu estar ressaca veient el seu historial. Després també perquè una pastanaga bullida en si mateixa és un àpat amb una missió claríssima que no és cap altra que reencarnar-te en un futur amb la figura del caganer. És una mica per purificar-te els intestins.
Per netejar el cos.
Sí.
Tu menges pastanaga bullida i dius, això m'ha d'anar bé per pebrots.
Exacte. Després, també, perquè la ressaca té diverses cures. Una d'elles és una bona tifa. I això és un fet empíric. I tu, de fet, també ho demostres amb el programa que feies el cap de setmana, que és la tertúlia del Cafè amb Sal,
sí.
Que era una tertúlia que fèiem perquè era es feia pels matins i l'endemà, doncs, podria ser que alguns de nosaltres haguessin sortit i es deia Cafè amb Sal perquè o surt per dalt o surt per baix després de veure-te Cafè amb Sal.
Sí, 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 sí. I bé, per deixar-te aquí una mica descol·locada ara.
Serà que et sorprèn aquest nom, que vull dir que el vam triar un dia allà,
sí. Ves si et sorprendrà. Expressament per això. Però tu la ressaca de cap d'any la portes bé, no? Tot, veig bé o no veu?
Sí, sí, sí. Bueno, ahir va jugar al Barça i mira, ja em va despertar.
Ah, d'acord, d'acord. I què més? Per què la Candy és la nostra caganera?
Perquè va aparèixer per il·luminar, així com fa la figura del caganer, el pessebre i no pas el nen Jesús, que es veu eclipsat per un home que està cagant. Doncs això mateix, la Candy va aparèixer i ens va il·luminar el camí de que en aquell moment, que era estiu, ens havíem de posar tots com a pastanaga bullida i oblidar la pandèmia.
Sí, va ser una mica, doncs, un aire fresc, no? Perquè a vegades veus sobretot els mitjans que estan xerrant i que quan et posen davant d'una càmera intentes semblar qui no ets i en canvi ella, doncs, no va jugar aquest paper i va jugar un paper molt millor i que per això ara estem parlant d'ella.
Exacte, exacte.
Tu creus que algun dia pot ser que unes càmeres de TV3 o el que sigui t'agafin i puguin arribar a gravar-te tu dient frases com aquesta?
No, jo crec que no crec que digués mai pastanaga bullida, sofro, no, jo crec que jo, la veritat, potser els meus temps ja han passat, per anar per Barcelona ja volant.
Bueno, també poden venir aquí un corresponsal que se'n vagi a Sant Martí
sí,
i que...
Oi? Sí, sí.
A veure com va l'oci nocturn.
Estem a Sant Martí.
Exacte.
No sé, jo no ho veig pas possible, de veritat. Però bueno, tampoc, no em faria res. Jo vaig sortir una vegada, aquesta història no. Sortir al Teleberri basc.
Ah, sí? Per què? Què vas fer?
No, era durant un temps de forta agitació política en aquest país i em van parar pel carrer preguntant-me l'opinió sobre els fets.
El 2019?
Sí, exacte, sí, les protestes per la sentència. Sí, sí.
Sí. quan sí, la gent es manifestava i no hi havia Covid.
Exacte, aquestes, sí, sí. Coses. Eren uns temps... Sí, eren uns temps encara prou bons, dintre del que cap.
Bueno, va, que aquest 2022 ha de començar bé, sisplau.
Sí, jo ja no em faig propòsits perquè crec que és el millor que podem fer per no decepcionar-nos després, però bueno, sí, sí. Esperem que vagi millor.
Ben fet, ben fet.
Tinc l'últim motiu, que és que perquè estic segur que no té cap figura i se la mereix, es mereix un caganer, ja que fent caganers de tot no entenc per què ella no en pot tenir, i es mereix una figura, una Nadala, un rei mag, si cal, i fins i tot li dedicaria un dia de festivitat sencer per ella. O sigui, com a Estats Units, que tenen el dia del Martin Luther King, doncs aquí el dia de la pastanaga bullida.
Doncs tenim una nova reina a Catalunya i un nou caganer, el Carn d'Olla, que és la Candy, la pastanaga bullida. Moltíssimes gràcies, Bernat Martínez, per fer-nos aquesta proposta. M'agrada com comença aquest 2022 amb la pastanaga bullida. Molt bé, molt bé.
Veus? Mira, aquí sempre per sorprendre.
Sí, sí. Una abraçada, Bernat.
Vinga, vagi bé. Xa-la-la-la-la-la-la. Xa-la-la-la-la. Xa-la-la-la-la. Xa-la-la-la-la.